Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el PSC, Esquerra i els Comuns han acordat apujar la taxa turística i destinar un 25% de la recaptació a polítiques d'habitatge. Amb aquest pacte, a l'abril, a Barcelona, es podran arribar a pagar 12 euros per persona i nit als hotels més luxosos. A la resta de Catalunya, la pujada serà més suau i gradual. També us hem parlat de l'augment de les baixes mèdiques, que l'última dècada ha disparat l'absentisme laboral a nivells de rècord. Creixen especialment les baixes per salut mental, per lumbàlgia o per mal de cap. I entre els treballadors més joves, cosa que pels experts implica que la tendència es mantindrà els pròxims anys. I ens hem fixat també en els assajos amb fàrmacs psicodèlics que s'han fet a l'Hospital Clínic i a l'Hospital de Sant Joan de Déu i que podrien revolucionar el tractament de les depressions greus a Catalunya a curt termini. En aquests centres i amb tractaments psicodèlics han aconseguit que pacients amb depressions greus s'hagin recuperat en una o dues sessions i no s'hagin hagut de tornar a medicar durant 2 anys. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs mira, un parell de punts. Per una banda, s'agreuja el problema de l'antiguitat dels vehicles de dues rodes, és a dir, les motos, ho adverteix la patronal del sector, que alerta que a Espanya les motos tenen gairebé 18 anys de mitjana i els ciclomotors superen els 19. Són vehicles que representen el 16% del parc automobilístic. L'antiguitat suposa, segons la patronal, més risc pels conductors i menys eficiència ambiental dels vehicles. Uns 18 anys de mitjana impliquen que estan més mal equipats en matèria de seguretat. L'any passat, recordem-ho, que van perdre la vida més de 300 motoristes a Espanya i també que contaminen més que els models més moderns, ho explica el secretari general de Nesdor, José María Riaño.
Las políticas actuales de automoción están muy centradas exclusivamente en la electrificación, que no está mal, pero el grave problema ambiental, el grave problema de seguridad, no lo tenemos en la punta del iceberg, lo tenemos en la gran base, que son todos los vehículos sin ningún tipo de etiqueta ambiental y con tantos años de edad.
Un equip internacional de recerca amb participació de l'Institut Català de Paleontologia, Miquel Cruzafont, ha trobat a Kènia l'esquelet més complet i més antic fins ara d'Homo habilis, un homínid precursor dels humans que va viure fa més de 2 milions d'anys. Homo habilis és una espècie humana que possiblement va ser ancestra de l'Homo erectus i fins ara es coneixia sobretot per restes cranials. En aquest cas també han trobat les dues clavícules, fragments dels omòplats, els húmers, els radis, els cúbits i fragments de la pelvis i part del sacre. A més, estarien associats a un conjunt gairebé complet de dents, la qual cosa fa concloure que totes les restes pertanyen al mateix individu. I atenció a això, perquè Altima ha fet el primer rànquing de les 100 peces musicals més sol·licitades als funerals a Catalunya. Les tres primeres són l'Ave Maria. De fet, si vols, Òscar, en lloc d'explicar-te la notícia, podríem fer una mica de radiofórmula.
Ui, a veure, a veure.
Això seria una mica amb el número 1 i entrant fortíssim a la llista, perquè tot Catalunya sona sempre això, Ave Maria de Franz Schubert.
Aquesta és la cançó més posada als funerals de Catalunya l'últim any, eh?
Seguida de prop...
Aquesta diríem que és clàssica,
sí,
i lliga bé.
Aquí, després vindran les apostes.
Ah, després vindran les... que també n'hi ha,
sí,
no?
A les primeres posicions, com a mínim, a les dues primeres hi ha poca sorpresa.
Sobresegur, la gent va sobresegur,
normalment. Perquè en el número 2 hi trobem el cant dels ocells.
Per tant, fins aquí diríem que zero sorpreses i anem a apostes segures.
Schubert i Pau Casals, en principi, no sorprenen en un funeral, però atenció al número 3 de cançons més posades als funerals.
Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós.
Aquesta no hagués estat a la travessa, si haguéssim fet la travessa a cegues, però...
També hi és, dintre del top 10, sí. En tot cas, Nino Bravo, que escala fins a la tercera posició.
La lleta ja comença amb el partir, vull dir, ara que te'n vas, no? Però hi ha un cert nexe.
Sí, a vegades, però el nexe és una mica forçat, per exemple, també hi és a la llista, fora del rànquing, això sí, però fixa't, Antonio Orozco cantant això.
Ai.
A quin número està?
Mira, ara el número m'enganxes, però estava avall, però en tot cas convindràs
home,
que...
anar a un funeral potser... i que posin devuelve-me la vida es nota gairebé un humor negre, segons com.
El mort encara és calent i la gent potser encara no ho ha acabat de pair. També tenim polèmica, si voleu, pols, perquè en el número 37 hi ha l'himne del Barça.
Tot el camp és un plan.
I I això supera clarament la cançó que està al número 99, que és l'himne del Madrid.
A la Madrid, noble y bélico Atalid, caballero del honor.
Per cert, en el número 71 hi ha els segadors. I, per exemple, si fem més polsos, Joan Manuel Serrat supera clarament Lluís Llach en aquesta pugna eterna a Catalunya.
T'has passat teta fent aquesta notícia, veig, no?
Sí, perquè la quarta cançó més posada a Catalunya és Paraules d'amor.
Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys.
Aquesta és una que també podia haver estat endevinada, si ens haguéssim preguntat, però vaja.
Sí, he de dir que hi ha molta varietat territorial, No és el mateix les cançons més posades als funerals, per exemple, al Bages, que al Vallès Occidental o que al Baix Llobregat.
Com segurament tampoc no seran igual les llistes de Spotify que la gent es fa en una banda o en una altra.
Però va, si acabem aquesta radiofórmula que estem fent... és raro perquè, clar, fa molta gràcia, però t'estàs imaginant el context en què això sona. En tot cas... Per tancar el top 5, la cinquena cançó més posada per acomiadar persones a Catalunya és aquesta.
No superaré el devuélveme a la vida. O sigui, això crec que no podré superar.
A veure qui pot fer una notícia on sonin Schubert, Pau Casals, Nino Bravo, Joan Manuel Serrat,
el currículum,
Virolai i aquesta que demanaves.
Tu vas estar prenent posicions perquè crec que té ganes de parlar.
No, perquè tradicionalment era la vall del riu Vermell.
També hi és a la llista, també hi és. Sí, però no està entre les tres primeres, per exemple.
Joan, jo crec que hauries de fer una llista de Spotify i penjar-la a la web.
I després n'hi ha algunes que serveixen igual per casar-te i per tot. No?
Sí, sí, clar.
Si faig allò llista, és Ave Maria la primera, El cant dels ocells la segona, Un beso y una flor la tercera, la quarta Paraules d'amor, la cinquena El Virolai, la sisena Mediterráneo, de Serrat, Entre dos aguas, la setena, de Paco de Lucía, Salve Rociera, a la vuitena, My Way, la novena, L'adagio d'Albinoni, a la desena, Toda una vida, d'Antonio Machín, vull dir, aquí continuem, El concierto de Aranjuez, L'Aleluya, de Leonard Cohen, El cànon de Pachelbel...
Jo crec que em quedo amb Machín, mira què et dic.
Nessun Dorma, apareix a la quinzena, també.
També serveix per casar-te.
Mira, si ens ha fet molta gràcia això de devuélveme a la vida, també amb aquests jocs de paraules, també hi ha gent que fa aquesta aposta.
Bé, escolta'm, doncs si heu de fer front a un funeral, que esperem que no, però ja aquí teniu unes quantes idees de cançons posades. No seré originals, perquè són les més posades, però...
És molt complicat ser original a la vida i a la mort,
sí, i a la mort, sí. A vegades ja hi ha experts i que era millor posar-s'hi en mans dels experts, segons com, però vaja. Bé, aquestes són les cançons més posades, segons Àltima, en els funerals a Catalunya els últims 12 mesos. Passen 8 minuts de les 3. Adéu, vota.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
S'han pogut aguantar i han entrat en el tema de les cançons. La Neus Tomàs, directora adjunta del Diario Punès, bona tarda.
Bona tarda.
El periodista del Confidencial, Marcos Lamelas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el periodista Marc Bataller, bona tarda.
Bona tarda.
Us ha quedat alguna cosa a dir sobre les cançons dels funerals?
Home, no? molt fascinant, perquè el Nessun Dorma sigui per noces. Això m'ha semblat... Recordem que és una princesa que decapitava els candidats si no encertaven.
Bé, escolta, la lletra no l'analitza.
Ella preferia matar i mantenir-se verge. Però, bueno, escolta, ja...
Això, cadascú, ja et dic, la lletra no s'analitza. Al final és la cançó que sona...
La tonada i la música.
Ah, sí, home, sí, i un moment, el que quedi una mica empujada.
Però també el Nino Bravo és el cunyat graciós, no? Que et posa aquesta
cançó. Però hi ha molt de cunyats graciós, era la tercera.
Sí, sí.
Per això vull dir que... No ho sé.
Bueno, escolta, amb la Catalunya cunyada també pot expressar-se el dia...
Totalment.
Escolta'm, màxima llibertat. Cadascú que triï la cançó que vulgui, només faltaria. Ara, si vas com a... allò... anava a dir convidat, no sé la paraula d'Idònia, però...
Afligit.
Si assisteixes a un funeral i segons quina cançó et posen, doncs, carai... bé.
La de l'Orozco...
No t'ha agradat Orozco, què?
No, ja no m'agrada de per si. Però posar-la... Aquesta sí que és de cunyat,
sí.
De volver a la vida. Okay. Cunyat malparit.
Fins i tot, encara que no estigui en un funeral.
Exacte. Bé. Posar Orozco ja...
Escolta'm, si voleu bussejar en la llista completa, diguem-ne, els companys de La Solució aquest migdia han fet tota una hora.
Amb segones, a dir, no. Si voleu agafar idees...
Exacte, no.
Bé, si voleu també, però en tot cas, la Carot i companyia a La Solució han estat parlant d'aquestes cançons, per tant, allà segur que trobareu tota una mina, perquè nosaltres n'hem agafat un tastet. Va, anem a un tema més seriós, segur. Marta Gurt, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No ens parlaràs, no, de cançons de funeral?
Ah, no, però bueno, clar, després d'això et quedes pensant, no? Mira, jo pensava en quina cançó m'agradaria, perquè no hi he pensat mai, eh? Hi ha una cançó que es diu, no?, The Sound of Silence, El so del silenci, sí, amb la versió de la Carmen McRae, que crec que és molt adient. A més, comença dient, hola, foscor, amiga meva, vinc aquí a parlar amb tu altra vegada.
Veus? Perfecte.
Sí, per tant, és una declaració d'intencions, no?
Això ja ha quedat, ja s'ha sentit, queda enregistrat i, per tant, ja, qui hagi d'encarregar-se'n ja té alguna pista de quina
ja
música
no
voldria. Exacte.
Bé, però no venia a parlar-vos d'això, venia a parlar-vos d'una altra cosa. Avui estava llegint una entrevista amb una llibretera que diu que els llibres que llegim ara, en comparació amb els que llegíem als anys 80, no?, en aquests 50 anys, que són molt menys complexes, no? Diu que ara els llibres, els autors i en general, se centra tot en l'eficiència, no?, en l'eficàcia narrativa, i que això implica, doncs, abandonar certes estructures sintàctiques, certs esquemes narratius, no? Certa riquesa lèxica, etc. No? Tot perquè, per aconseguir que sigui més fàcil de llegir, no? Que el que busquen els lectors és que sigui fàcil de llegir. Jo també tinc la sensació que abans, no només els adults, sinó també la canalla llegíem llibres més difícils a l'escola, per exemple, no? Que ara tot és com que tot ha de ser fàcil, no? Hi ha, a més, estudis sobre la disminució de la longitud mitjana de les frases en la literatura. Així, en la literatura anglesa, perquè, clar, amb la catalana, diguéssim, no he trobat que n'hi hagi, que segurament deu haver estudis, però no els trobo. La frase mitjana, per exemple, a Jane Austen era de 42 paraules. Amb Dickens ja és de 20, amb D.H. Lawrence és de 14 i amb Rowling és de 12. Vull dir, la cosa es va escurçant. Aquest escurçament de les frases es fa palès també en altres coses. Per exemple, els diaris. Diu que entre el 1700 i el 2000 la longitud de frase ha caigut de 35 a paraules a 20. I el mateix passa en altres àmbits, no? Amb discursos, amb cartes i amb coses que són comparables, les longituds de frases es van escurçant. Per medir tot això hi ha una sèrie d'indicadors, de mètriques, que comparen la complexitat d'un text. Per exemple, hi ha una de les mètriques, un indicador que es diu Flash Reading Ease, no? L'indicador de facilitat de lectura de Flash, que a partir de la longitud de frase, la longitud de paraula en quantitat de lletres i la quantitat de síl·labes determina com és de fàcil o de difícil llegir un text. Doncs bé, el 1780 les novel·les angleses tenien una facilitat de lectura del 69 i el 2000 de 83. És a dir, que són, el 2000, vull dir, fa 25 anys, ara ja no puc pensar ni com devem estar, no? Vull dir que cada cop tot és més fàcil de llegir. A mi em preocupa una mica perquè d'alguna manera això implica que hi ha una simplificació lèxica i també hi ha una simplificació sintàctica. I per mi la simplificació sintàctica equival d'alguna manera a pensament, a perdre pensament complex, perquè hi ha pensaments complexes que d'alguna manera només els pots expressar, doncs, en frases una mica més elaborades, no sé, amb subordinades, amb connectors, no? I que sembla que això, que em fa patir que tota aquesta manera d'escriure que tenim i de llegir acabi abocant en una atròfia del pensament complex.
Com a complement, diguem-ne, de la teva dèria, Carlota, és a dir, no, estic d'acord que segurament els estudiants llegeixen llibres menys complexes dels que llegien fa uns anys, però encara hi ha una altra derivada, que ara m'hi he trobat a casa, i és que els llegeixen a trossos. Tinc un adolescent a casa que està llegint Mirall trencat, i llavors pel primer trimestre entraven les 150 primeres pàgines, i el segon trimestre entrava de la 151 a la 200 no sé quants. Vull dir que això no fos cas, que l'haguessin de llegir d'una tirada.
Aquí la pregunta és, per què fan llegir Mirall trencat a un adolescent? Bueno, vull dir que...
aquesta és una altra, sí. Però a més, si el llegeixes a trossos, No, ara llegeixes 5 capítols i el pròxim trimestre estan llegint 5 més.
A nosaltres, perdó, Carretola, a mi em van fer llegir el Quixot quan jo no estava capacitada per llegir el Quixot i, de fet, li vaig agafar una mica de mania. I a mi m'agradava llegir, jo era lectora, i el vaig recuperar temps després i llavors sí que el vaig gaudir. I jo també tinc un adolescent i ara s'està llegint un llibre per literatura de l'Esteban Echevarría, El Matadero, que dic jo que no és un llibre perquè un adolescent... De fet, ni un adult amb bona capacitat lectora és de lectura fàcil. Vull dir que a vegades també tinc la sensació que els desincentivem, sobretot en aquells on, que ja no tenen molts incentius i no els agrada molt. Si a més, i amb això els científics no es posen d'acord si s'ha reduït o no la capacitat de concentració i d'atenció a l'hora de llegir, doncs segurament no ajuda. Però jo tampoc... No seria molt pessimista. A mi em sembla que l'important és que llegeixin. Vull dir, i la lectura, per exemple, en adolescents, està pujant. I després diríem, és fenòmens com el romanci o coses d'aquestes. D'acord, però després també hi ha llibres els quadernos d'anagrama o els petits de debate, que molts són d'una qualitat més que bona i que es llegeixen probablement per gent que potser no està per llegir alguns dels autors que cita la Carlota, no? No ho sé, no, no.
Sí, clar, jo sobretot em volia centrar en els adults, diguéssim, mm-hmm. perquè, diguéssim, hi ha el tema adolescent, però, diguéssim, el fet que els adults estem llegint coses més senzilles, mm-hmm. també, eh? Mm-hmm.
Però aquest és el debat de sempre, eh? A vegades, no, Carlota, i tu com a escriptora segur que ho saps. Bestseller, sí o no? O quan veus les llistes de Sant Jordi...
Bestseller, no, ja t'ho dic jo.
Bestseller, no, perdó. És que, clar, no li he fet la pregunta correcta a la persona adient, crec. O quan veus les llistes de Sant Jordi, no? Que veus clar, bastants sí, autors sí. mediàtics... i sobretot, doncs, que no tenen...
Perquè també Sant Jordi, molta gent que habitualment no llegeix o no compra llibres, per Sant Jordi compra. I llavors acaba comprant llibres una mica per compromís.
Però
llegeix.
Veus
la llista de més venuts de Sant Jordi de fa 40 anys, compara la complexitat dels que es més venien.
Llavors també qui escrivia llibres,
no? Sí, sí. No, però això del bestseller també és una miqueta com les sèries, eh? Plataformes, Netflix o Filmin. Carlota?
Ja ho sap, no cal.
Ja ho sé, és que no sé per què t'ho pregunto. Era una pregunta retòrica,
sí, ja, exactament la resposta. Però... que fa estona que el Marcos em mira i va posant cares, que no sé, a veure.
Deixa'l mossegar, va.
És que no... Sí, possiblement ara busqué coses més fàcils, però no... No sé, jo... Aquesta distinció no va... A mi, normalment, el que em desincentiva molt és el tamany, és a dir, m'agraden els llibres curts, però després trobes Henry James, que feia uns llibres molt curts i molt difícils de llegir. Per tant, molt sovint, a mi el que m'agrada... Jo què sé, ara, per exemple, ara estava ficant-me a la bossa, estic llegint això. Mm? Vida privada de Josep Maria de Sagarra. Sí, ho estic gaudint moltíssim. Però per mi, bàsicament, especialment en el món de la literatura... es divideixen en dos tipus d'autors, els que tenien tele i els que no tenien tele, és a dir. Llavors, Josep Maria de Sagarra no tenia tele i Balzac no tenia tele, i això fa que siguin llibres una mica més difícil. En aquest cas, per exemple, estic mega enganxat i vaig amb el llibre tot arreu llegint-lo, perquè és com una mena d'Isla de les Tentaciones, diguem-ne, en el 1910, a Barcelona, i està molt bé. I, per tant, si la temàtica t'interessa, això fa que el llibre pugui ser molt més fàcil.
De fet, de vegades també el context en el que tens previst llegir. És a dir, per exemple, jo llegeixo molt el tren. I el tren, segons quin llibre, si és molt profund, és impossible concentrar-se, perquè quan no sents la conversa del costat, els tres que estan parlant de no sé què, aquest que parla per telèfon i no tot plegat, i per tant acabes llegint coses que siguin molt lleugeres i que si et perds una estona no passi res. I en canvi, el que ja prevec que tindrà una mica més de dificultat, una mica més de necessitat d'estar concentrat, doncs me'l guardo més per vacances o pel cap de setmana o per alguna estona en què estigui sol i no estigui això, en segons quins... Per exemple, les totxanes molt gruixudes tampoc no em van bé, perquè el tren no serien les més còmodes.
Sí, t'aportar los escorpiones de Sara Barquinero i molts
allà. Guardo, els que
és mal d'esquena tot el dia.
Ah, però el truc per llegir totxos quin és? Llibre electrònic.
Ah, clar, això sí. Aquí em costa molt entrar. Ja sé que tu no ets la primera que me'l recomana, però de moment
em resisteixo. Descurat i me l'he llegit tot amb llibre electrònic perquè em passava això, no podia anar amunt i avant.
Sí, però aquella sensació d'agafar el llibre...
No, a mi m'agrada llegir en paper, però és veritat que jo també, jo ho faig això també, per exemple, amb el tren, amb l'AVE a Madrid, doncs... M'enduc d'aquests a l'e-book perquè és la manera també de tenir-los. Sí,
sí. Si no te'ls guardes per l'estiu.
És l'altre. No? Sí. Vaja, Carlota, a veure si aixequem una mica el nivell dels llibres que llegim als adults.
Bueno, sí, jo m'ho dic per mi mateixa també.
No, perdó. Com a mínim objectiu, ara que estrenem any i que per tant és moment de posar-se objectius o bons propòsits, doncs vinga, aquest podria ser un. Sí. Carlota, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Passant 4 minuts d'un quart, fem una cosa, fem una pausa i de seguida anem amb més coses.
Catalunya migdia. A Caprabo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalvis amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com l'oli de girassol Borgesol, un litre, amb un descompte del 30%. Ara per només 2 euros. Qui et vol bé, et farà estalviar. Caprabo, així de bo.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades i a la botiga 3CAT.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí.
14. Encomanem cultura en català.
Catalunya migdia.
Catalunya Nit. Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
El Canà podria ser l'epicentre del canvi climàtic al litoral català.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Els veïns han entès que les seues vivendes estaven en una zona del risc i que les hauran de deixar en algun moment.
El que no podem fer és estar vivint tant de perill.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
En el recull històric que hem estat fent, el que veiem és que a qualsevol època de l'any es pot donar algun fenomen advers de molta severitat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit,
ens allunyem de les estridències.
Evitem el soroll. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
M'agrada aquesta pau d'aquest programa. M'ajuda molt a crear.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Mitjà, amb la Neus Tomàs, el Marcos Lamelas i el Marc Bataller, el dia en què hem conegut que la taxa turística es duplicarà a Catalunya en 2 anys i que els ajuntaments tindran autonomia per imposar un recàrrec municipal. Ho han acordat el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns i, en principi, això ha de començar a aplicar-se a partir del mes d'abril. A més, la proposta inclou que d'aquesta recaptació per aquesta taxa, el 25%, una quarta part, anirà destinat a polítiques d'habitatge. La taxa a tot Catalunya, la que aplica la Generalitat, anirà creixent de forma gradual. Ara es paguen 3 euros pels hotels de luxe o 1,20 € per la resta. A partir del mes d'abril, s'apujarà una mica fins als 4,50 € pels establiments de luxe, 1,80 € per la resta, i a la primavera del 2027 es tornarà a pujar i quedarà gairebé el doble del que s'està pagant ara mateix. A més, els ajuntaments podran aprovar un recàrrec municipal de la taxa turística general. Barcelona ja ho fa. Ara mateix aquest recàrrec a la capital és de 3,50 € pels establiments de luxe, 1,70 € per la resta. En el cas dels pisos turístics, que tants maldecaps provoquen a la ciutat, el recàrrec municipal pujarà a l'abril dels 2 € actuals fins als 4,50 €. Una de les principals novetats de la nova proposta és que a partir d'ara tots els ajuntaments catalans, igual que fan a Barcelona, podran aplicar a la taxa general aquest recàrrec, que serà de fins a 4 € i que cada municipi podrà aplicar com vulgui. Actualment, la Generalitat recapta uns 100 milions d'euros amb la taxa turística i amb l'increment que s'ha pactat avui, aquesta xifra passarà a 150 milions l'any que ve i d'aquí a 2 serà de 200 milions. I d'aquesta recaptació, gairebé 38 milions hauran de destinar-se a polítiques d'habitatge per l'any que ve. No sé què us sembla, és un pacte amb una majoria que té garantit tirar endavant al Parlament de Catalunya, perquè, insistim, són PSC, Esquerra i els Comuns, i, per tant, podem donar per fet que la taxa turística a Catalunya s'apujarà en els pròxims anys, a més.
La taxa turística, ara estava mirant, està a 19 països, a les principals ciutats, totes les que podem tenir al cap, de França, d'Itàlia, d'Alemanya. A Venècia veia que són 5 €, no? No sé si la volien pujar-la, que és un preu similar, però a Amsterdam, i crec que ningú deixa d'anar a Amsterdam per això, arriba a 20 €, si les dades que he consultat no estan malament. Jo estic a favor, eh? O sigui, quan es va plantejar en el seu moment van ser les Balears, les primeres, no? Hi va haver molt soroll. I crec que ningú va deixar d'anar-hi, sinó tot el contrari, veient com va anar la massificació després. I aquí l'important és a què es destina aquests diners. He vist això, una part d'habitatge, he vist que hi ha una part que va com a promoció turística, que aquesta potser ens la podem estalviar en el cas de Barcelona. Però a favor, per entendre'ns.
Sí, jo també completament a favor, que és que si tu acabes mirant, crec que, si no m'equivoco, el màxim que s'havia de pagar o que s'haurà de pagar són 7 euros al dia en hotels de luxe a Barcelona, de 5 estrelles. És a dir, cada pernoctació, cada dia, 7 euros. Per tant, no deixarà de venir gent. Ja en ve molta.
De fet, a Barcelona hi ha taxa turística, com deia la Neus, i avui, per exemple, hem explicat que l'aeroport de Barcelona, l'aeroport del Prat, l'any passat va batre el rècord, 57,5 milions de viatgers, no tots eren turistes, però la immensa majoria eren turistes. Vull dir que la gent no ha deixat de venir.
Però ja saps com l'ampliació s'omplirà d'enginyers.
Quina ampliació?
Era modo irònic.
Ja ho sé.
A la ràdio no es veu.
El que sí que avisa Aena és que si no s'amplia l'aeroport, el que diuen és que hauran de créixer en hores vall, o sigui, en les hores que no són les més atractives, diguem-ne, i a l'hivern, perquè l'estiu és impossible. L'estiu ja estan al límit de la capacitat.
Doncs és el que comentava, aquests 7 euros, i crec que a Barcelona hi ha també un recàrrec, crec, de 3 o 4 euros. És a dir, en el fons se'n pots anar 10 o 12 euros més al dia, i que, per tant, no és cap sacrifici ni deixarà de fer mal a les butxaques a la molta gent que ve. Evidentment, és una bona notícia, no?, que aquests 25% vagin a polítiques d'habitatge, si tu mires en xifres reals, és una miqueta de xocolata del lloro. Mm. No? Estem parlant de 200 milions en total i un 25% de 2 milions és molt poquet, però segurament és el fet. Ara, espero que aquestes polítiques d'habitatge siguin una mica millors que les que va anunciar ahir el president Pedro Sánchez, no? Quan va dir que bonificava el 100% de l'IRPF aquells propietaris que no pugessin el preu del lloguer, perquè en el fons aquí que acaba beneficiant en el fons és més els propietaris que no passen els mateixos llogaters.
A mi la mesura em sembla bé, sempre que jo crec que el que ha anat bé d'aquesta proposta és que no s'ha dit que servirà per lluitar contra el turisme. Això és molt important, és a dir...
No, si és a dir, hi ha una plantejament... part que va promocionar-lo sí, encara sí. més.
És a dir, 75%. La taxa turística no serveix per reduir el nombre de visitants.
No,
és per recaptar més.
La demostració és que a Barcelona hi ha taxa turística i no ha deixat de venir gent, i ciutats com deia l'Amsterdam, Roma té taxa turística i la gent continua anant a Amsterdam, continua anant a Roma i continua anant a Barcelona. Vull dir que no és dissuasiu.
Són petites quantitats econòmiques.
No són petites, però...
Marcos, 10 euros al dia una persona que en un hotel de luxe de 5 estrelles crec que se les pot pagar perfectament.
Escolta'm, no...
Crec.
És a dir, si el quid de la qüestió és recaptar, a mi em sembla bé. Perquè fa falta recaptar per tenir ingressos fiscals. I per tant, escolta'm, i si aquesta via... escolta'm, em sembla bé.
No, perquè a més els turistes utilitzen el transport públic, utilitzen l'aigua, utilitzen les infraestructures, utilitzen alguns serveis de la ciutat, vull dir que també d'alguna manera els has de pagar.
Perquè és molt important que la gent sàpiga que sempre que la gent que visqui en llocs bonics tindrà turistes. Si tu vius a Kyoto que no té aeroport... Kyoto, que no té aeroport, és un lloc... És la ciutat més turística del món.
Per tant, estàs dient que ens anem de Barcelona.
El que estic dient no. és que si vius en una ciutat russa que en el temps de la Guerra Freda no tenia nom, perquè només tenien un número secret perquè no te trobessin, diguem-ne, i que fa 30 graus de sota zero de temperatura, no ve ni el tato.
Pots tenir turisme dins dels límits.
Exacte.
I això ja és... Això, quan tu deixes entrar... Això quan comença...
És el mercado amigo, que deia aquell.
Això quan comença... Escolta, jo crec que la gent tenim tendència a anar a jocs bonics. I el que deia la Neus, a Amsterdam, la gent ens agrada anar, i a mi m'encanta anar a Amsterdam. Escolta, la gent va a Amsterdam i paga el que hi ha de pagar. I per tant, aquí el que m'ha agradat d'aquesta proposta és que ni cap dels partits ha dit això servirà
per reduir els turistes.
Correcte. Per tant, com tractem la gent com a adults, i jo soc molt fan de que tractem els ciutadans com a adults, escolta, em sembla molt bé. Escolta, pugem això per recaptar. Fantàstic. Anem a Venezuela pel petroli. Fantàstic. Escolta, diem la veritat a la gent i, escolta, al final... Escolta...
Que la gent jutgi.
Efectivament. Escolta, per tant, a mi em sembla bé, jo crec que el sector no es veurà afectat i en el cas dels pisos turístics encara més, perquè jo els tancaria tots i per tant, escolta'm, el turista que vingui...
Tenies la intenció que hi ha, no?
El turista que vingui...
No
el turista que vingui, vingui a un hotel i escolta'm, i ja està, escolta'm. Mm. I la nostra desgràcia és que vivim en una ciutat, una de les millors ciutats d'Europa, i vindran turistes.
I ja està.
Sí, però... Pot venir un tipus de turistes o un altre tipus de turistes, aquest és un altre debat.
Bueno, escolta'm, jo visc a les Corts. Jo visc a les Corts. Els meus turistes van a veure el Museu del Barça. No tinc un turista molt sofisticat. Llavors, m'he de fotre.
A veure, és el museu més visitat de Catalunya.
Efectivament, efectivament. Escolta'm, jo visc al costat del museu més visitat de Catalunya i t'he de dir que no van a veure Picasso.
Ara has estat tranquil. El museu estava tancat, hi havia un virtual, però ara has estat més tranquil.
No, escolta'm, curiosament, el turista a Barça continua venint...
O sigui, a veure les obres.
Jo no he notat cap canvi. No he notat cap canvi.
Has notat més tranquil·litat els dies de partit. El Lió el tenia al poble sec.
És evident que els dies de partit, diguem-ne, has guanyat pau, però escolta'm, això...
Però ja l'has perdut ara, ja està. Ja no hi ha marxa enrere.
Bé, doncs, escolta'm, satisfacció entre la taula, entre tots els membres que hi ha a la taula. Falta un minut per arribar a 2:15. Fem una pausa i de seguida anirem amb unes dades que ens han sorprès sobre absentisme laboral, que s'ha disparat, molta gent que agafa les baixes, i també aquest detall que entre els joves més que entre els de mitjana edat. Ara ho expliquem.
Catalunya migdia. Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt temps que no vinc un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Oh. Sí, sí.
Home.
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot, el Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Em fa molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
Dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon Preu i Esclat.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'n va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia i he començat a escriure poemes.
14. Encomanem cultura en català.
Saps totes aquestes figures del folclore que tant t'agraden? Els simiots, la pesanta, l'home dels nassos... I que portes tants anys estudiant?
Sí,
existeixen.
És una broma?
Les criatures viuen entre nosaltres, però la gent no ho sap. I la nostra feina és que segueixi sense saber-ho.
I si l'imaginari popular no fos imaginari? Departament Amades. Disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 2:45, com dèiem, les baixes laborals no paren d'augmentar. L'últim informe del Banc d'Espanya constata que, si abans de la pandèmia els treballadors que estaven de baixa no superaven mai el 2,5% del total, l'any passat ja eren pràcticament un 4,5%. L'absentisme laboral no ha parat de créixer els últims 10 anys fins a afectar el 5% dels assalariats. És la xifra més alta de tota la història i manté una tendència alcista continuada dels últims anys des del 2013, segons dades de l'Institut d'Estadística. La incapacitat temporal, vaja, les baixes mèdiques, representen el 80% de tot l'absentisme laboral. Pimec ha presentat avui un informe que es titula Evolució de les baixes per incapacitat temporal a Catalunya, que, a partir d'aquestes dades de l'INE i també de l'IDESCAT, es veu com des del 2013 i fins ara s'ha passat d'una mitjana de 3,8 hores mensuals de baixa al 2013 a 8 hores mensuals al 2025. Una altra de les dades que crida l'atenció és l'elevada incidència de les baixes laborals entre els joves d'entre 16 i 24 anys, que s'ha pràcticament triplicat en els últims 10 anys. És per això que ens preguntem si la visió que tenim sobre el mercat laboral ha canviat definitivament. Saludem Joan Sánchez, que és professor associat del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de València. Professor Sánchez, bona tarda.
Hola, bona vesprada, què tal?
Nosaltres bé. Has estudiat l'impacte de les polítiques públiques de la setmana laboral de 4 dies sense reducció salarial i com això ha transformat el discurs en matèria de reducció del temps de treball. Ara ha prevalgut la qualitat de vida, la salut física, la salut mental, el temps lliure per davant de la feina. Per tant, la gent es demana baixes quan el seu quadre mèdic fa uns anys no ho contemplava amb els treballadors com alguna cosa que necessitava una baixa?
A veure, jo crec que ens trobem en una paradoxa, és a dir, tenim unes dades d'ocupació molt bones, no? Estem en xifres, no? Rècord en quant a tenir nivells de desocupació molt baixos, no? Però al mateix temps, com apuntes, qüestions qualitatives, no? Com són les condicions laborals o com són les baixes mèdiques, en aquest cas, les incapacitats, doncs han anat a l'augment en els últims anys, no? Jo crec que és una tendència que no és relativament sorprenent, és a dir, perquè a l'estat espanyol tenim un número d'hores treballades anuals molt més elevat que els països del nostre entorn, per tant, treballem més i a més ho fem d'una manera més intensa, a pesar de que al final tenim una productivitat també més baixa, que això és la paradoxa també, no? Que treballem moltes hores però tenim una productivitat inferior a la resta dels països de la Unió Europea i de l'OCDE, no? Per tant, són unes dades que si, són preocupants, si bé jo diria que no són sorprenents, no? Per les llargues hores de treball que mantenim, per l'acceleració també de la feina constant, no? Ara ho estem veient amb tot el debat sobre la intel·ligència artificial, no? I el risc de que això no ens ajuda a treballar menys, sinó que precisament accelera i intensifica encara més el treball i pugui afectar també més en aquesta qüestió de l'absentisme i les baixes laborals, no? Per tant, bé, és un problema que hauríem d'enfrontar, efectivament, com a societat i plantejar mesures, no? Com pugui ser la reducció de la jornada laboral, que efectivament podrien ajudar i s'està demostrant, de fet, en els pilots que estem veient a Europa i en experiències d'empreses que ho estan testant, que pot ajudar en aquest sentit.
Quan des d'una determinada edat ja avançada veiem que els joves demanen moltes baixes, hi ha la tendència a dir és que la joventut d'avui dia, com pot ser? I en canvi, segurament, el que ha canviat és la percepció i, per tant, potser estàvem equivocats nosaltres, que no agafàvem la baixa ni tan sols trobant-nos fatal.
Sí, jo crec que hem avançat també cap a una cosa que pot, probablement pugui ser també la que explica aquest increment de la incidència de les baixes, sobretot en les persones joves, no? I és el fet de que entengam el treball com una identitat, no? Com una identitat que ens fa percebre respecte a la resta en societat, no? Per tant, aquesta identificació de l'individu amb el seu treball, no? És molt més acusada avui en dia, si pensem en les xarxes socials, etc, tot el màrqueting digital, etc, que no ho era probablement fa 20 o 30 anys, no? I per tant, jo crec que això exigís no posa una certa expressió sobre l'individu, que crec que els joves percebem molt bé, no? De que han de decidir qui volen ser, que han de treballar, no? Això que es diu la seva marca personal, no? Dia rere dia, i per tant hi ha un increment, no? Jo crec que de l'exigència laboral en aquests sentits, no? I que impacta molt en l'aspecte, jo crec, emocional de les qüestions de salut mental, no? Que esteu comentant i que són també una de les principals raons, no? Darrere d'aquest increment de l'absentisme.
Pràcticament un terç de les baixes estan vinculades a trastorns mentals. Té relació l'augment de les baixes laborals amb la productivitat de la feina i amb la precarietat de les feines? La gent deixa més les feines perquè molts d'ells tenen una feina molt precària, amb un sou molt baix, i per tant, diguem-ne que no els hi reca de deixar la feina?
Això és una part també de l'explicació. No hem de pensar que actualment també estem parlant d'absentisme laboral, no? Però també estem en xifres rècords de vacants, no? De llocs de treball vacants en moltes indústries, com per exemple l'hostaleria o el turisme, no? Perquè molta gent, sobretot jove, no està disposada a acceptar determinades condicions laborals, no? Per tant, jo crec que el que s'està produint també és una... o el que s'està produint en el camp, sobretot de les persones joves, és una espècie, diguem, de reordenament de les prioritats vitals respecte del treball, no? I qüestions com la flexibilitat, doncs la capacitat de decidir sobre horari, sobre condicions, etc. Crec que són més importants fins i tot en molts aspectes que el salari, no? I per tant, crec que això sí que representa un canvi de paradigma que estem veient, no? En com moltes empreses tan grans com xicotetes estan veient obligades també, doncs, a oferir jornades més flexibles, a testar reduccions de jornada, i també perquè el que parlàvem abans, perquè tenim un problema de productivitat, és a dir, tenim aquestes xifres amb uns nivells de productivitat inferiors al dels països del nostre entorn, no? I per tant, això ens hauria de fer pensar com podem reorganitzar el treball d'una manera més efectiva, tant per a les persones treballadores com per a les empreses.
Tu has estudiat de manera especial la reducció de la jornada laboral a 4 dies sense retallar salarialment. Vas publicar un llibre que es titula 4 dies, treballar menys per viure en un món millor, de l'any 2022. Si retallem la jornada laboral, creus que veuríem també retallades les baixes? La gent no demanaria tantes baixes amb un horari més còmode?
Ara mateix, les dades que tenim dels principals projectes pilot que s'han produït a països com, per exemple, el Regne Unit, Portugal, i inclús també en el cas d'Espanya, on, per exemple, el País Valencià vam iniciar un projecte pilot precisament per a estudiar els efectes d'aquesta reducció de jornada, els resultats són positius en tots aquests àmbits. És a dir, de fet, per exemple, el síndrome del burnout, síndrome del treballador cremat, fins i tot que hi ha un 80%, no? La gent declarava estar molt menys cansada, tindrem més temps per a cures, etc, i, per tant, això es traduïa també en menys baixes laborals, no? Per tant, les xifres que tenim damunt la taula són bastant esperançadores. El que passa també és que tenim una mancança d'estudis també a més llarg termini, no? Per tant, haurem de veure si més enllà d'una prova pilot de 4 mesos, de 5 mesos o de 6 mesos, si això realment es prolonga en el temps i té efectes prolongats, no? Perquè al final no es tracta només de reduir el temps de treball, sinó també, com parlàvem abans, de reorganitzar els processos productius, no? Al final, si reduïm el temps de treball i el que fèiem abans en 40 hores ens ho exigeixen fer en 32 o en 35, doncs probablement això no tindrà massa sentit perquè anirem fins i tot més agobiats, no? I el treball s'intensifica, no? Per tant, aquest procés de reducció del temps de treball, el que estem veient és que per a que funcione ha d'implicar una reorganització dels processos productius de l'empresa. I això s'ha de fer, a ser possible, amb la participació tant d'empreses com treballadors, no? Per tant, Estem en procés, no?, encara d'entendre com tot això pot ajudar a millorar la productivitat, però les evidències que tenim són bastant positives i ens dirigeixen cap a aquest camí. Sí. Mm.
I hi ha dades per saber si en algun sector afecta més o menys l'absentisme o les baixes?
Jo no sé si ara mateix en aquestes dades que s'han publicat, us recordo, crec que no hi ha diferències sectorials, de fet, crec que ho heu comentat abans. Mm. I per tant, això també és una notícia relativament important, no?, que al final aquesta incidència és transversal pràcticament a la totalitat dels sectors, no? Clar, actualment hi ha raons per a tot, no? És a dir, els sectors més intensius en coneixement, doncs, per exemple, estan sofrint precisament això que parlàvem, no?, aquesta acceleració, no?, del treball, que moltes vegades ve també, com deia, alimentada per aquest discurs, no?, de l'automatització i de l'intel·ligència artificial, que moltes vegades el que fa és que treballem més, no menys que el que treballàvem abans, no?, perquè els outputs que ens demanen són més dels que fèiem abans, no? Per tant, hi ha raons també per a creure que això afectarà a tothom, bàsicament, perquè, evidentment, treballs més físics, més presencials, doncs també tenen un element molt important, no?, de segurament baixes laborals més vinculades a malalties físiques, etcètera, no? Per tant, cada tipus d'incapacitat, no?, doncs, té incidència en uns sectors o en altres.
Mm-hmm. No sé si Neus Tomàs, Marcos Lamelas o Marc Bataller teniu alguna cosa a comentar sobre aquest augment de l'absentisme i de les baixes.
Sí, estava mirant les dades de l'evolució, mm-hmm, i clar, dades d'Espanya, mm-hmm, el 2016 eren 4,9 milions de baixes, el 19 6,6 i el 24 9,2. I el que sí que es nota és com un increment, sobretot després de la pandèmia, que mm-hmm, no sé si això
tindria
una incidència,
no?,
o no. Nosaltres vam fer un reportatge, me'n recordo que li vam preguntar al Ministeri de Seguretat Social i ens van dir que ells creien que no hi havia elements per parlar de frau, no?, que és una mica el que a vegades des d'alguns partits polítics i algunes patronals es deixa caure, no? Però el que sí que em sembla interessant, que això potser no sé si l'entrevistat ens ho podria també aclarir una mica, veig que a nivell internacional, les dades que surten, en base a les enquestes de població activa, surt que arreu també ha pujat, és a dir, a França, per països, el primer seria França, el segon Portugal, el tercer Espanya, i dels pocs països on ha baixat el percentatge de baixes és Alemanya i Bulgària. No sé si és una tendència només d'aquí o és una tendència post-pandèmia arreu, perquè les xifres semblen indicar-ho.
Jo crec que hi ha una vinculació molt important en...
Digues, acaba. Després li preguntem al Joan Sanchis.
Ah, perdona.
Que teníem en llista, no?
Entre l'evolució del PIB, és a dir, després de la pandèmia tenim 4 anys de PIB molt alt. Molt alt. Els dos primers, més del 6%, i després pràcticament el 3%. És a dir, portem un cicle expansiu molt bo amb tasses d'ocupació molt altes. I, per tant, com el nivell d'ocupació és molt bo, automàticament això fa que, és a dir, amb un nivell d'atur més elevat, el nivell de baix, la gent té por de perdre la feina i llavors
hi ha menys baixes.
En canvi amb un atur baix com el que tenim ara, en què deixo una feina però trobo una altra, això fa que automàticament pots agafar-te la baixa.
Uh-huh. I a dades d'això, Joan?
A veure, un apunt, no? Perquè jo crec que el que parlàvem, efectivament, els nivells d'atur són molt més baixos i, per tant, tenim més possibilitat, no?, de que hi hagi gent que, efectivament, estigui de baixa, no? Però, clar, si estem parlant, no?, d'aquests informes tant del Banc d'Espanya com que el que s'ha publicat a la UOC, no?, parlen de xifres relatives, no? Per tant, aquest 5% seria respecte al total d'ocupats, no? Per tant, sí que podríem afirmar, com es comentava abans, no?, que hi ha aquesta tendència creixent a que les baixes suposen un major percentatge respecte a la població ocupada total, no? Jo només un apunt, també, el que comentava la companya abans, sí. La Neus, no, disculpeu que se m'havia oblidat el nom.
I m'ha oblidat el teu també, perdona.
Joan, sí, Joan Sanchis, Neus Tomàs.
Ràpid,
presentats esteu.
Que ja s'oblidem. Sí, sí. No, pel que comentava, clar, jo crec que també té molt que veure que arrel de la pandèmia hi ha hagut una consciència creixent respecte a les malalties de salut mental, no? I moltes coses que abans no es reconeixien com a malalties, doncs ara ho poden ser, no? I jo crec que això és una bona notícia, no? També ho hem vist, per exemple, afortunadament, a Espanya, amb el cas de les baixes per per a les dones, no? per malalties vinculades amb el període, no? I que s'han reconegut per primera vegada, no?, aquesta possibilitat, no? Per tant, crec que avancem cap a una direcció que també reconeix la diversitat, no?, de patologies que poden afectar a les persones treballadores, no? I això crec que és una tendència segurament arreu d'Europa i crec que a Espanya en particular, no?
Acomiadem el Joan Sanchis, professor associat del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de València. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Molt bé, gràcies, bona estrada.
No sé com ho veieu.
Sí, no, precisament li volia preguntar aquella resposta al final.
No, per això no he preguntat res.
Aquí l'he anat fent així.
Pues li volia preguntar, dic, un dia, avisa'm abans que l'acomiadi.
Ja l'he avisat, he fet així, Òscar, no calia preguntar-li perquè li volia explicar, o que ell ens expliqués el que ha dit al final, no? Que crec que des arran de la pandèmia, com ja apuntava la Neus i apuntava el professor Sanchis, hi ha hagut una conscienciació, no?, que els problemes de salut mental són greus i que, per tant, et pots agafar una baixa. Segurament abans tu pensaves més d'una vegada, no?, que no tenia res a veure amb si et trencaves el peu, i cada cop estem veient més, fins i tot personatges públics, hem vist ara mateix en Ronald Araújo, no?, com explica que s'agafa una baixa d'un equip professional durant un temps per tema de salut mental. Per tant, això fa, doncs segurament, és un dels indicadors que ha fet que hagin pujat aquestes baixes mèdiques. Dos apunts més. Un sempre a favor dels drets dels treballadors, que tenir tant de temps han costat, que aquest és un dret molt important, tot i que, evidentment, a vegades en qualsevol dret pot haver-hi un abús, i podria haver-hi un petit punt d'abús, com pot haver-hi en el mateix dret sanitari. Eh? Moltes vegades veiem, no?, visites programades a la primària que la gent no hi va, i que crec que les xifres voltaven entre un 20 i un 25%, molt de cops, i que això fa, no?, doncs que hi hagi greus problemes a l'hora de fer les agendes dels metges, infermeres, etc. I després, un apunt més polític, si em permets, que el mateix professor no deia que una de les solucions podien ser la reducció de la jornada laboral, una reducció que Junts, PP i Vox van tombar al Congrés.
La reducció de la jornada laboral jo crec que no tindria incidència.
Jo crec que sí. Ell ha dit que sí, vull dir, crec que els experts. Bueno. Tu també ho ets, Marcos.
En els plans pilot o en les proves pilot que s'ha fet en alguns països, sembla que sí, que les xifres diuen que baixen les baixes.
Bueno, el que sí que s'ha demostrat això també aquí és que les empreses que ho tenen, els treballadors diuen anar més contents a la feina. Si això després es tradueix en que faltin més o menys, no ho sé, però que van més contents, sí, no? Que treballen més a gust.
Sobre les baixes, Marcos? Que et vaig veient fent cares i no sé interpretar-les.
No, que jo crec que reduir la jornada serà un pas molt important en els drets laborals dels treballadors i, per tant, treballar menys hores guanya el mateix. D'això estem parlant, és a dir, jo he treballat 5 dies, treballem 4 dies i guanyem el mateix. Això quan s'aconsegueixi, generarà, diguem-ne, altra manera de problemes. És a dir, però passa sempre. No és, però jo crec que les baixes estan més vinculades a l'entorn macro. En un determinat entorn macro, el creixement econòmic i atur baix, hi ha més baixes. Quin percentatge de frau? Tot això és frau? No. Hi ha un percentatge de frau? Sí. Es pot establir aquest percentatge de frau? Jo crec que no. Literalment, hi ha gent...
Molt difícil de saber.
Hi ha gent, per exemple, que es diu que hi ha moltes més baixes els dilluns. Els dilluns. Però, escolta, això, pots establir d'aquí que aquestes baixes els dilluns siguin frau? No.
I a les urgències hospitalàries sempre et diuen que quan hi ha un gran partit de futbol, per exemple, o un dia assenyalat, hi ha menys urgències que un dia entre setmana.
Però això no és frau, això és picaresca.
Bé.
Saber quan anar-hi.
Sí. Quan anar-hi o si estàs molt desesperat. No.
També.
A mi sobre el fet de que els joves demanin més baixes, no m'ha sorprès. És a dir, de sortida, quan t'ho diuen, sí que pot xocar. Però quan veus el teu entorn, els treballadors més joves, o quan tens adolescents a casa, i veus que comencen o que han començat a valorar tota una sèrie de coses que potser els més veterans no valoràvem i que, per tant, li dona molta importància a la seva qualitat de vida, a poder tenir temps amb la família, poder tenir temps amb els amics, poder fer un viatge, etc, que eren coses que fins no fa gaire consideraven que eren molt secundàries o fins i tot terciàries i potenciaven molt més el treball, i ara et diuen, bueno, escolta'm, jo, òbviament, vull treballar, però també vull tenir temps per tot això, i, per tant, acaben canviant les prioritats.
El Joan Sánchez ho ha dit, que ara el treball no està tan vinculat amb la identitat de les persones. I que, per tant, la teva identitat està més vinculada a altres factors que al món laboral. Tu ja no ets en què treballes.
perquè la relació amb la feina, amb això que dius tu, amb generacions posteriors a les nostres, els que treballem amb gent més jove, ho veiem, és diferent. Mm. En alguns casos, fins i tot més sana.
Sí, també sí, no, no és una crítica, no?
No. Per tant, aquesta relació amb la feina és diferent, el concepte del temps propi i del lleure també, també és diferent, i en alguns casos jo diria que també més sa. I després perquè abans parlaves de l'atur, no? I tu quan parlaves, Marc, de l'habitatge parlaves dels salaris també, no? Perquè a més amb el nivell de salaris i la precarització que pateixen molts d'aquests col·lectius, anava a dir joves, però és que ja no només joves. Va fer gràcia l'altre dia el Feijó que va dir los jóvenes de menos de 40 anys, pensava-me el diumenge, no? El dilluns que estava aquí a Barcelona, no?
Deu voler incloure algun dels seus amics en aquesta franja, no? De menys de 40, com a joves.
Però suposo que això...
Ni allargant a 40 arribo a entrar.
No, jo tampoc. Els d'aquí crec que no hi entrem.
Clar, perquè et paguin més has de fer més hores, no. Però és evident que la precarització també influeix en que la teva relació amb la feina pugui ser una mica més distanciada de la que probablement podries tenir en altres àmbits. I això, a vegades ho hem comentat en privat també els que tenim responsabilitats. Abans tu proposaves a algú un ascens i era molt difícil que algú et digués que no. I ara ens trobem amb gent que ens diu que no.
Més responsabilitats, són més hores, etc.
Però, Neus, el tema no és la precarització, Neus? Jo crec que el tema és generacional.
Les dues coses,
és
no?
És a dir, en feines no precàries es produeix el mateix distanciament de la feina. Mm. És a dir, no... que es produeixen feines precàries, sí, però jo crec que en feines precàries ja es produïa abans aquest distanciament.
I per sí, tant... però ara, per exemple, en algunes ofertes de feina, una de les preguntes que et fan els possibles candidats és... quina opció de teletreball hi ha, quants dies de teletreball hi ha, quina opció hi ha...
Em tocarà treballar el cap de setmana?
Exacte.
Quin horari tindré? Sí, sí.
I això, que està bé que es pregunti i que està bé que existeixi aquesta opció, quan ara fem els comentaris boomers, no? Però nosaltres no sabíem que existia aquesta opció.
Sí, i que no és una crítica, és un canvi en els paradigmes.
Ho dic en defensa que existeix aquesta opció.
Sí, sí, ells veuen més enllà, no, de la feina, que jo m'he trobat a vegades amb els meus fills, no, que em diuen, deixa el telèfon de la feina. No de mirar reels com miren ells, això no m'ho diuen. Deixa que no et molest, deixa de molestar, estem sopant, ja se solucionarà.
Si és per Instagram o TikTok, sí, si és per feina, no.
Si és per feina, no, però ells diuen, tens altres coses a fer, no et preocupis tant per la feina, no és el teu centre de la teva vida.
Fins que no et passi que diguin aficions i diguin treballar i llegir.
Exacte.
Falten 8 minuts per arribar a les 4. Julio Iglesias, el cantant, ha estat acusat d'agressions sexuals a extreballadores de les seves mansions al Carib. Dues dones, com a mínim, han denunciat vexacions, control i abusos a què les hauria sotmès el cantant de forma habitual l'any 2021. És una informació que ha revelat una investigació del Diari Punès i de la cadena nord-americana Univision Noticias. En concret, els testimonis són dues dones que asseguren que el cantant les va agredir quan treballaven en règim intern a les mansions d'Iglesias al Carib. Es tracta d'una treballadora del servei domèstic i d'una fisioterapeuta. A la primera, de 22 anys, quan el cantant en tenia 77 en el moment dels fets, l'hauria pressionat per mantenir trobades sexuals. A l'altra, la fisioterapeuta li hauria fet tocaments.
Era com una esclavització moderna.
Cogia com desarmada, ¿sabes? O sea, me llamaba, ven, acércate. Yo me acercaba, pues, ¿qué sucede? O sea, yo soy tu fisioterapeuta, yo me alarmaba. Y me cogía los senos, una vez me agarró durísimo, así por la cabeza, y me metió la lengua.
No, señor, no quiero. Y él, claro, me mete los dedos por ahí. A lo que para mí eso fue muy, 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 muy doloroso. Y yo, por favor, para. Me dolió mucho. Y yo no sabía qué hacer en ese momento.
Ni el cantant ni el seu advocat no han volgut fer cap declaració, no han volgut comentar aquestes acusacions. Qui sí que les ha comentat a les xarxes socials és la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una piulada X que ha escrit textualment: les dones violades i atacades són les de l'Iran, amb el silenci còmplice de la ultraesquerra. La Comunitat de Madrid no contribuirà mai al desprestigi dels artistes i menys el del cantant més universal de tots, Julio Iglesias.
Et mires a mi, no?
Per al·lusions,
que no té res que veure, no? O sigui, no fa falta... És que, què tindrà que veure?
És que això no va de prestigi o desprestigi i, per suposat, no té a veure...
No, i, escolta'm, i tots els drets per les dades seguiran, eh? Només faltaria, evident. Però el fet de fixar-te en unes no vol dir que no te n'hagis de fixar les altres, són vasos comunicants.
La veritat és que la senyora Ayuso penses que no et sorprendrà més i sí, i ho aconsegueix, no? Bé, jo crec que l'important d'aquesta investigació, primer, que és una investigació acurada, és a dir, hem estat, des que tenim el primer indici fins que publiquem 3 anys, s'ha consultat per fer totes les confirmacions possibles a moltíssima gent, no només la versió de les víctimes que apareixen en el reportatge. Hem parlat amb més de 15 persones que treballaven en aquestes mansions, que veiem a les revistes del cor, no? Del paper cuixé, mansions fantàstiques, i a dins una d'aquestes dones que no és el seu nom real, el nom que amb el que apareix al reportatge es diu Rebeca, explica, no? Eren casitas del terror, no? Perquè a part de les agressions que descriuen, el sistema de funcionament era gairebé un sistema de casta, és a dir, hi havia com diferents categories en les dones que treballaven allà, la selecció del personal ja era molt estranya, és a dir, a part les condicions, doncs, no podien tenir parella, no podien fer-se amigues entre elles, no podien sortir dels edificis, i després hi havia com aquestes, com a mínim dos, que aquestes estan identificades, no sabem si més o no, que com en altres casos famosos el que feien era com de col·laboradores, és a dir, que les obligaven a fer això i en alguns casos fins i tot hi participaven, no? Nosaltres hem intentat contactar tant, i des de fa dies, tant amb el propi cantant com amb el seu entorn, els advocats, no hem obtingut resposta. Hi ha una denúncia a l'Audiència Nacional, a la Fiscalia de l'Audiència Nacional, i veurem ara quin recorregut té, però més enllà del propi recorregut, jo crec que el fet de que hi hagi dones valentes, perquè estem parlant d'un perfil de dones molt vulnerables, de famílies molt humils, que probablement, en part, la selecció també busca aquests perfils, no?, de poder tenir dones silenciades i submises, tancades allà, doncs jo crec que és destacable. I després, doncs, que caiguin algunes caretes, no?, de com alguns homes, doncs, amb tant poder, doncs, poden fer coses com les que fan.
Són uns fets repugnants i reprovables, com ho és el tuit que has llegit de l'Ayuso. I és que aquesta situació del PP de Madrid, no?, que diu que no vol condemnar Julio Iglesias, ja va passar una mica amb Plácido Domingo. Recordem que Plácido Domingo l'any 2020 aproximadament el van acusar unes 20 dones. La seva figura en aquest cas va quedar molt tacada i ell mateix al final va acabar reconeixent els fets, va demanar perdó. Judicialment no se n'ha sabut res més, és cert, però sí que dos o tres anys després, fins i tot quan ell ja havia demanat perdó, el PP va decidir continuar mantenint el títol de fill predilecte de Madrid, perquè deia, no hi ha sentència, i clar, és un gran tenor. Per tant, la línia, hi havia la senyora Ayuso, en aquell cas ho va defensar la senyora Levy, que la coneixem també aquí de Catalunya, havia estat diputada del PP Catalunya, i per tant la línia del PP és que no és gens sorprenent i és igual de gairebé de reprobable que tot el que ha passat amb Julio Iglesias.
Però llavors quan el diari treu el cas Salazar, sí que creuen en la informació, sí, que traiem.
Evidentment,
sí,
perquè sí, serveix per atacar llavors, Pedro Sánchez.
Germana, si, el mateix diari germana, si et explica...
Ara, però llavors hi ha Pedro Sánchez.
Germana, si et crec. Si és la mansió de Julio Iglesias... Una pregunta tècnica. Per què la denúncia està a l'Audiència Nacional si els fets han passat a Miami?
Perquè ell té cases arreu.
O sigui, també ha passat a...
Ell té cases arreu.
No preguntis més.
Fins aquí.
Perquè la denúncia, a més, hi ha una part de... La veritat és que jo la denúncia, evidentment no l'hem portat nosaltres, la porta una entitat de dones advocades que treballa a nivell internacional, que es diu Women's League, i sé que hi ha una part que és de trata. Per tant, jo la denúncia, jo la veritat és que no l'he vista, però sé que va més enllà de...
No, és que això m'ha sobtat. Quan ho he llegit, això a la notícia m'ha...
A part de que ell dedueixo que deu tenir també doble nacionalitat, no?
Vale, però jo entenia que residia allà. residia a Miami.
Bueno, ell té cases arreu. L'última la va comprar a Galícia fa un any. Té casa a Marbella.
En tot cas...
Té casa a les Bahamas, a República Dominicana.
En tot cas, i sense justificar-ho, òbviament, són fets repugnants, és a dir... Jo aquest matí, quan ho he sentit al matí a Catalunya Ràdio i ho he llegit després al diari Brunés, diguem-ne que no m'ha sorprès. És unes actituds que, malauradament, eren molt esteses fa 20, 30, 40 anys entre però aquestes no? grans estrelles. Ara el Joan Botta m'ha apuntat Gerard Depardieu, per exemple, que devien considerar que era normal fer això.
Però això és del 2000.
Per vergonya. Sí, aquest és del 2021 i ella tenia 77 anys.
Jo no sé què va fer abans. Sabem que això...
Sí, però veient algunes actituds en algunes entrevistes amb algunes periodistes davant de les càmeres, dius, home, doncs quan no hi hagi càmeres, què deu fer aquest senyor a casa seva?
Soy un senyor, no?
Sí, era més truant que senyor, segons com. Però és a dir, i per tant, que caiguin totes les caretes del món, vull dir, perquè és evident que durant molts anys han fet i desfet d'una manera vergonyosa, amb actituds absolutament lamentables.
Però la seva última biografia, que per s'ha de dir que l'autor ha dit que la revisarà, es titulava L'Espanyol que enamoró al mundo. I és de fa no res, eh?
L'has llegida?
No. Va sortir quan ja estàvem investigant-ho i vaig decidir que no la llegiria.
Pensava que se la preguntava.
No, jo no la llegiria.
Pensava que volies aportar alguna informació.
No.
L'editorial ha fet una nota.
Sí.
Però és que és Llibres de l'Asteroide, que és la nova anagrama, ara.
Neus Tomàs, Marcos Lamelas, Marc Bataller, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Bona tarda.
10 segons i seran les 4, per tant, de seguida, Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3CAT Info. Tornem demà a les 2. Bona tarda de dimarts a tothom.